Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
És moment de fullejar, de fer-ho amb calma, de llegir, rellegir, de parlar d'històries, de parlar de llibres i fins i tot parlar d'iniciatives, de concursos, de, bueno, d'una invitació a exercir el que podria ser l'escriptura, la creativitat, no? I bueno, la creació d'històries, com dèiem. Avui parlarem d'una iniciativa que ja acumula uns quants anys a la ciutat. És una iniciativa de l'Ajuntament. Estem referint-nos al Premi Literari de Narrativa Infantil de Sant Cugat. I s'ho coneix prou bé la Carme Serret, la nostra col·laboradora. Carme, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Un premi que ja porta quantes edicions?
Aquest any és la 13a edició. I, en fi, ho has explicat molt bé, Carme, és una iniciativa que jo penso que val molt la pena comentar-la, i més des d'aquest espai que ens preocupa, ens interessa, ens preocupa, ens ocupen, més que preocupar-nos, ens ocupen els llibres, la lectura, l'escriptura, que jo crec que va profundament relacionada. Comença com una iniciativa, jo crec, molt, molt senzilla. Jo en aquestes coses més crec molt que hem de fer coses molt senzilles, no massa complicades. Amb tot el que té a veure amb oferir possibilitats, no? Possibilitats per desenvolupar la creativitat, per desenvolupar els hàbits actors, per desenvolupar l'escriptura. Doncs comença com una iniciativa fa 13 anys de l'Ajuntament de Sant Cugat en relació amb les llibreries. Uh-huh. Entre les llibreries i l'Ajuntament, doncs, pensen en posar en marxa a les escoles de Sant Cugat, doncs, aquest premi de narrativa infantil. És un premi que en el qual participen totes les escoles de Sant Cugat que ho desitgen, tant privades com concertades, com públiques, per suposat. I està enfocat pel segle mitjà i superior de primària, és a dir, des de tercer, sí, de primària fins a sisè de primària. És a dir, que estem entre els 8 i els 12 anys, més o menys. I és impressionant com hem anat veient, jo l'he anat seguint bastant de prop, aquest Premi de Narrativa Infantil, perquè hi estic doncs, una mica implicada, i la participació ha estat impressionant en aquests anys, com poc a poc.
Ha anat creixent
moltíssim, i actualment hi participen cada any molts nens i nenes d'aquesta franja de primària i d'edat que et comento, no? És molt interessant. Jo cada any tinc la possibilitat de llegir-me sobretot els finalistes i els guanyadors. I perquè no, jo no estic en el jurat, hi ha un jurat que cada any, per suposat, té una feinada, perquè hi ha moltíssima, moltíssima participació actualment. Jo crec recordar, ara ho dic de cap, però crec recordar que l'any passat, l'edició anterior, hi van participar com, crec recordar, no, aproximadament, com uns 500 o 600 originals.
Vull dir que
és moltíssim. Per això jo penso que és una iniciativa d'oferir la possibilitat de participar en aquest premi de narrativa a través de l'escriptura. Doncs és una iniciativa que jo la vaig veure néixer, l'he vist com s'ha anat desenvolupant i té el to, i per això m'agrada parlar-ne, no?, de com en les coses complexes, les coses importants que tenen a veure en la vida i que passen per l'educació d'alguna manera com a possibilitat, sí, com a possibilitat, oferir ventalls perquè les persones puguin implicar-se i desenvolupar, doncs he vist com ha anat amb molta senzillesa i amb molta humilitat, diríem, aquest premi ha anat agafant un valor, jo crec, molt important. Ara és molt conegut i participen moltíssims nens i nenes, no? I crec que algunes coses s'han de fer llarg recorregut. No podem pretendre, de vegades, tenir iniciatives per dir ara farem això i aconseguirem que tots els nens es posin a escriure o que siguin lectors. No, tot això és molt més.
O sigui, fer-ho a foc lent.
Exactament. Jo crec que el que és important a la vida, primer que requereix temps i després, com tu dius, s'ha de cuinar a foc lent, no?
De totes maneres, aquí entraríem en un altre debat perquè, clar, concursos. Ara perquè estem parlant de literatura, però en qualsevol àmbit hi ha moltíssimes propostes, estem allò bombardejats, no?, d'opcions,
sí, per
participar. I les escoles són els receptors de moltes d'aquestes propostes. El debat que jo et plantejava era hem de fer d'aquestes propostes opcions obligatòries, mira quina contradicció, opcions obligatòries o hem de permetre que voluntàriament els que hi participin ho facin perquè tenen un interès, perquè, bueno, s'hi senten cridats. Aquest seria un debat interessant. Jo no sé com funciona en aquest sentit.
En aquest sentit és totalment voluntari. Els nens participen voluntàriament. Vull dir, se li comunica a l'escola i l'escola, diríem, és la que s'encarrega, sí, a través dels seus mestres, els seus professors, de transmetre-los als nens. El que passa que jo crec que aquí hi ha una cosa molt important en la transmissió i sobretot pels temes que estem parlant, com és la lectura i com és l'escriptura. Vull dir, jo crec que hi ha coses que no suporten l'imperatiu, no el suporten. Bueno, jo crec que quasi res suporta l'imperatiu, però bueno, este seria...
Pues estem en una època que...
Sí, efectivament, i a més els imperatius es disfressen, vull dir, perquè si l'imperatiu és clar i el veus clar, saps quina... veus l'estructura de l'imperatiu i dius sí o no, però en relació al que deies de l'època, estic totalment d'acord, no? Però jo dic que la lectura sempre... No sóc l'única que ho dic, però la lectura no accepta l'imperatiu i les coses importants a la vida no accepten l'imperatiu. Tu no li pots dir a algú estima'm. No.
No.
Estima'm. No.
No és una qüestió de voluntat, és una qüestió de sentiments, vull dir, que si sorgeix...
Llavors, amb la lectura no es pot utilitzar l'imperatiu, tampoc. O en l'escriptura, escriu, llegeix, més enllà de la... Òbviament, de la funció que té l'escola...
Quan estem parlant d'una formació bàsica i necessària.
No? Sí. Però ens queixem molt de que els nens no llegeixen, de que els nens no escriuen. Ja, és un anàlisi molt interessant per fer-lo actualment, ja l'hem fet algunes vegades, però és que amb l'imperatiu no anem bé. No. Però què vol dir això? Llavors, que s'ha d'implicar... Qui està implicat íntimament, perquè tot això té molt a veure amb la intimitat i amb les emocions, és qui està al davant. Ja, diguem-se pares, diguem-se els educadors, en definitiva, no? Aleshores, la transmissió que fa un mestre és capdalt perquè els seus alumnes tinguin l'interès de participar en allò que es proposa, però perquè ho transmets no com a... no des de l'enunciat en floritura, sinó des de la seducció. I per això la seducció, el contagi, que dic jo, no? Uh-huh. Aconseguir o posar-te a transmetre la importància de llegir no és una altra cosa que contagiar. Contagiar. En el millor dels sentits, no?
Fer ben i ganes.
Mm. I això no es fa en imperatius. Això es fa perquè un també ho sent, perquè un creu que val moltíssim la pena, i aleshores ho transmet, i no ha de fer res, quasi res, no? quasi res, vull dir que artificiós. I a més els nanos, jo sempre ho dic, en aquest sentit, els nois i les noies, sobretot en aquestes edats, després jo crec quan em perdem pel camí, però saben molt bé qui els està transmetent i a qui li poden depositar la confiança.
I escolta, Carme, per la teva experiència, pels treballs que tu ja has pogut llegir en aquest premi, tu diries que pel que escriuen aquests joves, es denota que són lectors?
Sí, jo més que tinc l'oportunitat de parlar amb els nois i noies que guanyen i amb els finalistes, una de les preguntes que els faig, perquè m'interessa, a mi m'interessa sempre molt parlar amb nens i nenes que llegeixen, que escriuen, i en general, però una de les preguntes que els faig jo és aquesta, no? I en general, a tots els que escriuen, o els que jo puc parlar-ne, tots són lectors. I és que és així, i aquesta és l'altra qüestió que volia plantejar. La importància de la lectura com una matriu, diríem, des de la qual pots anar cap a l'escriptura, pots anar cap a molt diverses formes de creativitat. Però no existeix la possibilitat, des de la meva perspectiva, d'escriure si no s'és lector. Sí? Si tu no ets un lector ávido, un lector un poco apasionado, és molt difícil, no, jo no vull dir que no es pugui, però penso que és molt difícil, sempre que estem parlant de la lectura, de l'escriptura, perdó, creativa. Sí? Després uns tenen més poden tenir més talents, però les coses es desenvolupen, perquè qui entra en el món de la lectura entra en el món de les paraules. I sí. Si tenim paraules, tenim, diríem,
podem jugar. Podem jugar.
Exactament. Uh-huh. D'expressar, de pensar. I això es veu molt. I la gent que educa això ho veu molt, no? I es veu, a més, al llarg de totes les edats. Jo tinc alumnes més grans que veig, quasi no m'equivoco mai, quan els sento parlar, transmetre, etc., si són lectors o no ho són. M'entens? Perquè es nota molt. Bueno, clar, depèn. Si fessin matemàtica, segurament no, però amb les matèries que jo faig, sí, no? I, per tant, jo el que vull dir és que quan... Clar, jo sóc una apassionada d'això, però jo els dic als pares, una de les millors inversions que podeu fer d'entrada és explicar contes als vostres fills, perquè aquí comença el procés, diríem, el procés en el sentit... aquest procés que per mi és un camí de... És una manera d'estar al món, eh? Però no val allò de dir, mira, és que jo vull que els meus fills siguin molt lectors i que a tu no t'importi la lectura. Doncs mira... no té massa sentit que tu et queixis perquè els teus fills no llegeixin si a tu no t'interessa res, això. No passa res, hi ha altres coses molt interessants, però aleshores tu has de veure que això és una qüestió de transmissió, de contagi, de que les persones que tenim al voltant els li donin importància a aquest fet, no? Harold Bloom, que és un crític americà que ha escrit molt i que sap molt, Harold Bloom va escriure un llibre molt interessant fa anys que es deia Cuentos y poemas para niños inteligentes de todas las edades. Ell parlava d'aquelles lectures quasi imprescindibles per la qualitat, no ben bé per fer un cànon, però sí per oferir als nens, no? Però jo sempre dic una cosa, quan nosaltres ens proposem qualsevol acció per contagiar la lectura, una de les coses fonamentals és que siguin bones històries i ben escrites. No tot val, eh? Uh-huh. Per tant, diem, bé, no, la qüestió és llegir. Sí, home, sí, clar que sí, cada un que escollir. Sí, però si ens posem en la direcció de... Pues hem de donar bona escriptura, bones històries i ben escrites, no? I en aquest sentit, s'ha de ser molt ampli, òbviament. Però Harold Bloom deia, quan tu tens un nen lector, que el veus llegint un llibre quasi acalorat, no? Perquè està emocionat, i jo crec que els lectors ens hi hem sentit molt en aquests moments, quasi a totes les edats, no? Doncs, aleshores, diu, d'aquí, més o menys ho deia així, us recordo com ho explica en el llibre, diu, existeix aquí precisament la possibilitat de que en aquell instant neixi un futur poeta, un futur escriptor. Jo penso que la cosa va molt per aquí, no? Per això jo crec que és molt important el que fem en aquest sentit, des del contagi, des de la contaminació, en el millor, contaminació, vull dir contaminar la passió, sí, no? Sí. als altres transmetre, no dels imperatius en relació a la lectura i a l'escriptura. I jo sóc de les que penso que si ens perdem ser lectors apassionats, doncs ens perdem molt. Jo penso que ens perdem moltíssim. Escolta, que hi ha moltes altres coses, sempre ho dic, però aquesta és una que, quan un té la possibilitat de viure-la,
és un plaer.
És un plaer molt ampli, no? És un plaer molt profund. I en aquest sentit, no sé si tu recordaràs el Bastian Baltasar Bux, que és el protagonista de La història interminable, que a mi me l'imagino com una mica com el nen que del que parla Harold Bloom, no? És un nen que té en qualsevol nen amb una bona història en la qual pot entrar, a través de la qual pot viure, a través de la qual coneix...
Que vola a través de la imaginació.
Passen moltes coses. Uh-huh. Aquí passen moltes coses. I coses, jo crec, molt importants per la vida, per la comprensió, pel coneixement i per una educació per a la vida, no? Sempre ho dic, no? Quin desert quan no hi ha llibres, penso. Quin desert, quan no hi ha llibres, quan no hi ha història, quan no hi ha contes, no? Deia, ja em sortirà, Paul Auster, un dels meus escriptors preferits, Paul Auster deia, literalment, la literatura es esencialmente soledad. Se escribe en soledad y pese a todo, el acto de la lectura permite una comunicación profunda entre los seres humanos. No puc estar-hi més d'acord. En aquest sentit, crec que una de les coses que a mi sempre m'ha preocupat i em preocupa en educació, em preocupa o m'ocupa més aviat, preocupar-se és ocupar-se una mica abans, no?
Sí, senyora.
Aleshores, és la qüestió del temps. La qüestió del temps, donar el temps. Jo crec que una de les millors coses que podem fer els educadors, pares, mares, mestres, professors, és donar el temps. Perquè estem molt necessitats d'aquest temps, que l'hem anat esmiculant de tal manera que vivim en allò que diuen, algun autor diu, les societats sense temps. I jo sempre dic, sense temps no podem fer res que valgui la pena, ni estimar, ni crear, ni apenas nada, ni apenas vivir.
Ara estava pensant que si agafes una història, no és una bona història, li has dedicat un temps a llegir aquella història, hem perdut el temps?
No, jo crec que no. Al contrari, jo crec que hem guanyat. Jo crec que sempre guanyem quan invertim temps conscient per fer coses, no? Quan ens arrisquem. George Steiner deia, leer bien significa arriesgarse a mucho. I això que tu acabes de dir és leer bien, també. És a dir, tu pots enfrontar-te, en el millor sentit, vull dir, endinsar-te en una història que et defrauda, no? Venies a dir, sí, això. Està bé? No és un fracàs, al contrari, és haver-te trobat en alguna cosa que saps que la cosa no ha d'anar per aquí. Això el que fa és, d'alguna manera, anar construint l'arquitectura del teu hàbit estètic. La lectura és una qüestió estètica, en el sentit més filosòfic del terme, no? Aleshores, no perdem el temps. És allò com diem, ara sé lo que no me gusta, o sé que esto no me gusta, i saps per què? Què fas? Aquí estàs desenvolupant criteri, i aquí això és molt important. Perquè quan desenvolupem criteri no serveix només per una cosa, serveix per múltiples facetes de la vida. Aquesta és una qüestió molt important.
Per saber el que volem, el que ens agrada, el que no ens agrada, el que rebutgem.
Efectivament. L'art de la lectura, comentava Pedro Salinas, un altre dels meus poetes preferits, que cada vegada és més difícil perquè requereix temps, silenci i una certa disposició interior. Fixa't, Carme, com en els temps que estem, aquestes tres coses que deia Salinas, per exemple, i que podem dir la qüestió del temps, la qüestió del silenci i la disposició interior, que té molt a veure amb l'atenció. Estem en temps...
Estem escassos de tot això, em sembla.
I jo crec que aquí és una de les qüestions en les que l'educació, en un sentit molt ampli, més, més ens estem equivocant. I ho dic en el sentit més ampli, però no em refereixo només a l'institució, a les institucions educatives, sinó a la família també, que és una matriu fonamental com a matriu educadora, no? Actualment és les persones, a vegades a mi m'ho expliquen, joves, jo parlo molt amb joves i m'encanta, m'agraden molt també, els joves i els nens i tothom, vaja, però m'agrada molt parlar amb les persones i que m'expliquin. No suporten gaire el silenci, em diuen, o estan sempre escoltant música, estan sempre connectats, sí? I el problema és que quan estem sempre connectats no estem aprenent a estar sols, estem aprenent, no aprenent, sinó involuntàriament anant cap a estar aïllats. I no és el mateix estar sol que estar aïllat. Aprendre a estar sol és part d'aquesta armadura interior que necessitem per viure. I jo crec que hauríem d'ensenyar als nostres fills a estar sols en el sentit més ampli del terme, perquè hi ha moltes activitats que impliquen soledat. La lectura és una, l'escriptura és una altra. Una altra qüestió és estar aïllats. Ahí sí que vamos mal. I estem confonent una cosa amb l'altra, jo crec. I aleshores, la qüestió del temps passa una mica pel mateix. L'economia del temps, durant gran part de l'educació, la tenim els pares a les mans. Som nosaltres que la gestionem. Per tant, a què donem temps i a què no donem temps? I després, com gestionem aquests temps? Bueno, ara has de llegir un quart d'hora. No va així l'assumpte. No es pot... Per desenvolupar l'hàbit lector, estètic.
Imperatius que parlàvem abans.
Perdona, em deies
que... No, que dic que anem als imperatius. No?
Ah, sí, efectivament.
O sigui, tot és... són obligacions, són ordres, són aquests imperatius a què fèiem referència, perquè, clar, no fem les coses segons venen de gust, no? Clar, sinó per una obligació.
En aquest sentit, a més, jo recordo quan jo era joveneta, el meu pare em deia, ai, tots aquests, m'ho deia a vegades com una mica justa, em deia, quan parlàvem i veia que jo tenia, com és molt comú en la joventut, doncs posicions extremistes, una mica radical o poc tolerant, no? Em deia, tot això és perquè llegeixes massa llibres, em deia el meu pare, totes aquestes idees i tal. Bueno, jo crec que sempre és una bona cosa això, entre altres coses. No precisament per fer-nos radicals, sinó al contrari, per fer-nos menys radicals cada vegada, en el sentit de fer-nos més amplis.
Més tolerants.
Més amplis de ment, sí? I per tant, qui veu més i llegir ens ajuda a veure-hi més, doncs és capaç d'entendre més coses. I a mi això em sembla molt important, no?
Doncs, Carme, parlant del temps i parlant d'imperatius, tornem a topar...
Amb el temps.
Amb el temps.
Sí, però podem, com nosaltres el que tenim l'aprofitem, doncs per parlar, per exemple, de la lectura, em deixes acabar, Carme, amb una frase de Liader Cancino que diu... En la escritura habita el pensamiento y la lectura es el soplo que lo difunde.
Doncs així acabem. Moltíssimes gràcies, Carme.
A tu.
Fins a la propera.
Fins a la propera.
Molt bon dia.
Bon dia.